Ara comença la Ràdio a l'Escola, un programa de Ràdio Falset produït pel Centre de Recursos Pedagògics del Priorat. Tot seguit us oferim el programa dels alumnes de segon B del Col·legi Públic Antoni Vilanova de Falset.
Bon dia, amics oients de Ràdio Falset.
Avui els alumnes de segon B del Col·legi Públic de Falset us presentem un programa de contes.
Això sí, aquests contes que us explicarem són una mica especials.
Almenys per nosaltres.
Ja que tots els contes els hem escrit nosaltres i el nostre mestre.
I vam pensar, ja que els tenim escrits,
els podríem aprofitar per contar-vos-els a tots vosaltres.
I així ho hem fet. Tot esperant que us agradi aquest programa.
A continuació us presentem, doncs, els contes inventats.
Amb les veus i la lectura, tots els contes feta per nosaltres mateixos.
Els alumnes de segon B de l'escola Antoni Vilanova de Falset, que els han escrit.
El primer conte es titula L'Amadeu i els instruments màgics, que és un conte que vam escriure entre tots els alumnes de la classe.
Està dedicat a Mozart, perquè enguany se celebra el 250 aniversari del seu naixement.
Esperem que us agradi.
L'Amadeu i els instruments màgics.
L'Amadeu esperava el dia de res perquè li portessin els instruments que havia demanat, un violí, una flauta i un clarinet.
Quan va ser el dia de res, estava molt nerviós per veure què li portaria.
De cop i volta del cel van caure els seus instruments que havia demanat i es va posar molt content.
Quan va ser de nit, a l'hora de dormir, va sentir veus i sorolls. L'Amadeu es preguntava:
què són aquestes veus i aquests sorolls?
I va encendre el llum i va veure que els instruments havien canviat de lloc.
Com és que han canviat de lloc? Es preguntava el nen.
Va tornar a apagar el llum i torna a sentir veus i sorolls una altra vegada.
I va començar a cridar com un boig: mama, vine, que sento veus i sorolls a l'habitació.
La mare el tranquil·litzà i les veus es van parar i l'Amadeu per fi es va dormir.
A l'endemà al matí tot el que havia vist i sentit li va semblar un somni.
Però quan es va despertar els instruments havien desaparegut.
Llavors es va posar a buscar-los per tots els racons de la casa, al passadís, al rebedor, a les habitacions dels pares, dels germans, però no els trobava.
Llavors es va adonar que feia tanta classe de música. Es va vestir i va marxar corrents, però també es va adonar que no havia esmorzat i se'l va endur a classe de música.
Però a classe no el van deixar menjar i el van fer esmorzar al passadís.
Quan va acabar d'esmorzar, va poder entrar a classe. I aleshores
va veure els seus instruments a la classe de música.
I es va sorprendre tant que va fer un crit que va espantar a tots els nens i nenes que hi havia.
Després li va explicar al mestre que aquells instruments eren seus, que aquella nit passada els tenia a casa seva i havia sentit sorolls i veus com si fossin dels instruments que parlessin i es moguessin per la seva habitació.
Aquest matí, quan s'ha arribat, ja no hi eren.
El mestre, tot estranyat, li va dir
que això no podia ser, que aquells instruments eren de la classe que sempre havien estat allí i que és potser allò que explicava o havia somiat.
Però l'Amadeu no se va acabar de creure el que deia el mestre i va agafar el violí i es va posar a tocar-lo.
Va sonar tan bé, que el mestre va veure que aquell instrument era especial i tal vegada sí que era del nen i no el de la classe.
Al cap de poc temps, l'Amadeu no tan sols tocava bé aquell instrument i d'altres com la flauta,
sinó que també es va posar a composar molta música i molt bonica, sonates, sinfonies, concerts i òperes.
Molt temps més tard hi va haver gent que dubtava que un home sol podés composar tanta música i tan meravellosa sense l'ajut d'algú o d'algun misteri.
Després de llegir aquest conte, molts es preguntaran si realment aquell violí que li van portar els reis a l'Amadeu era o no màgic.
Després de Mozart i l'Amadeu, que us sembla uns contes escrits a partir d'històries que passen a algunes classes?
Aquests contes estan escrits pel nostre mestre a partir d'idees que van sortir a la classe.
El primer part d'un nen que no seu mai bé.
Sempre està en una d'aquelles cadires que estan mal posades.
I la cadira pateix perquè no es trenqui.
Nens i nenes que no saben o no volen seure bé.
I això és el que li va passar en Lluc. Escolteu!
La cadira d'en Lluc.
Conta una història no massa vella ni massa gran que en una classe de segon hi havia un nen que deia Lluc.
I que sempre que s'asseia a la cadira ho feia amb les dues potes del darrere, amb el perill que això comportava.
Perill per a ell, que es podia donar un cop al caure o pels seus companys, que podia caure al damunt de la seva taula i tirar per terra tots els llapis i colors que tenia dins la safata de damunt la taula.
Si no, també perquè la cadira es podia trencar i deixar de ser útil.
És això el que més preocupava a la cadira.
Sempre que en Lluc seia malament, que era quasi sempre, la cadira pensava:
a veure si avui tinc mala sort i fa un gest ràpid sense voler i em fa caure a terra i em trenca. Aleshores, què faré jo? Una cadira trencada, ningú no la vol. Em convertiré en un tres i no res, en un objecte inútil, en una ferralla sense cap mena de servei.
Mentrestant, el Lluc cada dia seia malament a classe.
El mestre ja estava fart de dir-li cada dia que segués bé.
Inclús algun dia el va castigar a estar de peu tota l'hora de classe.
Però res, ell continuava posant-se sempre amb la cadira aixecada amb dues potes en l'aire.
Cada dia la mateixa història, fins que un dia de tant prova la sort aquesta,
es va tornar mala sort i la cadira va fer un pet com una glaça.
El Lluc per terra, la taula per terra, els colors, el llapis, la goma, el llibre, tot escampat aquí i allà. I la pobra cadira tota trencada en mil bocins.
Després de l'ensurt es va mirar i palpar per tot el cos per veure si s'havia fet mal.
En Lluc es va aixecar del terra.
va recollir totes les coses escampades i avergonyit de veure la cadira trencada i tots els seus companys de classe rient-se d'ell. Es va dir a ell mateix que mai més s'asseuria malament la cadira.
Seu per escoltar el conte i mira si l'enllaç. Acaba el conte i me'n vaig a esmorzar.
Una altra història treta de la classe.
De situació en situació, ara li toca la història d'un nen.
Que es pensa que ja ho sap tot i que...
Bé, deixem de parlar i comencem a explicar el conte.
Que porta per nom?
Massa savi.
Hi havia una vegada un nen que es deia Antoni, que quan era a classe es feia el sabrut i sempre deia...
Jo també ho sabia, però és clar, sempre ho deia quan els altres companys ja havien donat la resposta correcta o més fantasiosa o més ingeniosa de totes. Un dia, mentre era a classe, hi va repetir la seva frase favorita.
Jo també ho sabia.
Un dels seus companys, cansat de sentir sempre el mateix, li va dir que ell era
massa savi
i que potser el que necessitaria seria passar de curs i anar a segon d'ESO en lloc de fer segon de primària.
Com que l'Antoni sempre es creia el que els altres li deien, per això sempre deia...
Jo també ho sabia. Després que ho diguessin els altres.
Els va fer cas i se'n va anar a l'institut a fer segon d'ESO.
Oh, quina sorpresa! Pels seus companys veure un nen tan petit que sempre repetia.
Jo també ho sabia.
Primer els va fer gràcia, però al cap de temps es van començar a cansar de la mateixa cançó. Li van dir que com era...
Massa savi.
Podria passar directament a fer segon a la universitat. L'Antoni, com que era una mica crèdul i esbojarrat, s'ho va creure i va marxar a la universitat.
I ahir l'Antoni continuava fent el mateix sempre ella. Jo també ho sabia.
Quan els altres ja havien respost...
De tant repetir, els seus companys d'universitat es van cansar d'ell i li van dir que ell era...
massa savi per ser allí.
Que el millor que podia fer seria posar-se directament a treballar.
L'Antoni, que era un nen molt agrosarat i una mica llençat, els va fer cas i se'n va anar a treballar.
Però no sabeu el que li va passar al treball?
Doncs que també allí, quan algun company de feina li deia alguna cosa, ell sempre responia...
Jo també ho sabia.
Es va tornar tan replent que els seus companys de feina el van aconsellar que, com que era
massa savi, ja es podia jubilar i...
A que no sabeu què va fer l'Antoni?
Doncs es va jubilar.
Quan l'Antoni estava jugant a cartes, viatjant o fent qualsevol cosa amb els seus amics jubilats,
sempre el repetia la mateixa cançó.
Jo també ho sabia.
I així, dia rere dia, fins que un dels seus companys li va dir que era
massa savi
per a viure i el millor que podia fer fora morir-se. I així ho va fer.
Al cap del temps, l'Antoni va tornar a néixer i aleshores, per fi, l'Antoni no va saber res.
I ara que tu ja ho saps, no dius com mai l'Antoni després de sentir-ho i no has badat. Ja ho sabia que aquest conte s'ha acabat.
Fins aquí els contes inventats.
Esperem que us ho hagueu passat bé.
Almenys tant com nosaltres escrivint-los.
I llegint-los per la ràdio per a tots vosaltres.
Aquest programa ha estat una idea dels alumnes de segon B del Col·legi Públic Antoni Vilanova de Falset.
I del seu mestre.
Han intervingut en la redacció dels contes i en la locució dels mateixos.
Les següents persones:
Marta Anglès Quil,
Mariona Barcés Blanc,
Yamina Bobac,
Andreu Cobrer Ruel,
Senda Duenes Martín,
Neus Llop Sabater,
Caterina Llorenç Esteve,
Roger Llorenç Navarro,
Adrià Martín Llobert,
Berta Murillo Piqué,
Laia Pasqual Porqueres,
Ivet Peralta Alegre,
Miroslav Pidgorodetski,
Abril Pla Granger,
Jordi Rofes Herrera,
Andreu Totrat Duran
i Lluís Vilella Piqué.